Media. Notícies.
Salutacions. L'Ajuntament ha retirat la denúncia per l'ocupació de l'antic local social dels Gausacs, que la colla encara fa servir de magatzem i que és de propietat municipal. Segons ha informat el consistori, l'escrit de desistiment s'ha presentat aquest dijous al matí a la policia local, després de verificar que no hi ha cap indici d'ocupació en el local social dels castellers de Sant Cugat, segons l'acta aixecada pel mateix cos policial dimarts passat. La festa major d'enguany ja escalfa motors. Triquell, El Pony Pisador i Cucapi i Boom Boom Fighters posaran la música a una festa grossa que canvia alguns espais i recupera activitats. És el cas de la Fira d'Atraccions, que reubica el Parc de la Pollancreda, i la festa major alternativa, que passa a la Rambla del Celler. Com ja va avançar Cugat Media, el pregoner d'aquesta festa major 2024 és el periodista i escriptor Xavier Bosch. Ja es coneixen les bases del concurs d'arrossos de la Festa Major, que enguany celebra la seva 43a edició i amplia el nombre de participants a 260, 35 més que l'any passat. Les inscripcions al concurs es podran fer a partir de les 8 del matí del 20 de maig a través de la pàgina web dels Amics dels Veterans i la Regalèssia. El concurs en si se celebrarà el diumenge 30 de juny a la mateixa ubicació que l'any passat, al Parc de Can Bernet, a l'avinguda de Can Bullpelleres, entre els EM Jaume Tubau i la comissaria dels Mossos d'Esquadra. La tos farina a Sant Cugat va clarament a la baixa, malgrat que el nivell de contagis continua molt per sobre de l'any passat. El mes de març va ser el pic de contagis, amb 196 només a la ciutat, i el mes d'abril la xifra ja va baixar fins als 93. Tot i això, la Comissió Europea fa uns dies va llançar una advertència perquè el Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties ha registrat més de 32.000 casos de tos farina entre gener i març d'aquest any, i urgeix que tots els nadons i les embarassades es vacunin. La delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer viu un moment de canvi amb un relleu a la seva presidència. Esther Alós, que ha estat al capdavant de l'entitat els darrers 6 anys, deixa pas a Alberta Fornesa com a nova presidenta i amb l'objectiu d'ampliar el nombre de voluntaris a la ciutat. Fornesa es pren el nou càrrec com un impàs amb la voluntat d'enfortir la junta directiva. Alós i Fornesa han passat aquesta setmana pel programa Entitats de Cugat Media, on han aprofitat per parlar de la 35a edició del Sopar Solidari. Res més per ara. Gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora i informació de servei. Anem al Servei Català de Trànsit. Marta Garbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora no parlem de grans problemes a la xarxa viària catalana. Comentar que hi ha retencions habituals a vies properes de Barcelona, com en zona C58, amb cues d'entrada des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, i aturades puntuals a les rondes en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi, i a la ronda litoral a la zona franca. De moment això és tot, Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda. Anem al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garran.
Doncs avui seguim amb les afectacions a Rodalies, tot i que sembla que a poc es va recuperant progressivament el servei. Tot i així, per avui dijous, Rodalies encara manté el pla especial per aquelles línies afectades. En primer lloc, però, destaquem que les línies R1, R2, R2 Nord i Sud, R8 i regionals, excepte la R12, que recordem encara presta servei alternatiu entre Calaf i Manresa, realitzen el seu recorregut habitual. Tot i així, des de fa una estona, també hem d'afegir que la R1, derivat d'una altra incidència tècnica, les freqüències es poden veure afectades de manera puntual. Ara sí, encara es mantenen la resta d'afectacions dels dies anteriors. En primer lloc, la línia R3 amb servei ferroviari entre Puigcerdà i Montcada-Ripollet, amb servei alternatiu per carretera, recordem, fins a l'estació de Fabra i Puig. Per altra banda, la línia R4, que circula entre Manresa i l'Hospitalet, amb dos trens per hora i sentit, i circula també entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet de Llobregat, amb 4 trens per hora i sentit. I finalment la línia R7, que encara es troba sense servei fins a Cerdanyola i que aquest servei es realitza amb la línia R4 de Rodalies i també amb autobús fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a la resta de la xarxa, no destaca cap altra alteració significativa, així que de moment això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El músic Pep Sala continua al peu del canó i aquest diumenge a Terrassa, a la nova Jazz Cava. Va crear juntament amb Carles Sabater, com sabeu, el grup Sau, que va ser un dels grans en un moment d'auge de la cançó catalana. Avui, de la mà del company Sergi Estapé, el tenim al Connectats.
Doncs, efectivament, estem amb el Pep Sala. Pep, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Explica'ns una mica, com et vas iniciar amb això de la música? Que això que dèieu era de sempre, que t'agradava, a casa ja hi havia...
Quan els nanos neixen, els agafen pels peus, foten cap per baix i foten un pinyo al cul, sí, perquè plonin. I quan m'ho van fer, ja intentava afinar. I de tot, diguem-ne, de petit, sempre em va agradar molt la música. No és que jo... visqués en un entorn molt musical, però em fascinava. I a casa no s'escoltava música clàssica, i m'hi vaig enganxar molt, escoltar romàntics, Beethoven, Brahms, tot això. Però de molt petit, estic parlant de 7, 8 anys. Mm-hmm. No? Després vaig començar, més tard vaig descobrir el món del rock amb els amics, i els Beatles, i els Rolling Stones, i tot això. I mai vaig tenir... Jo aquella pregunta, què vull ser quan sigui gran, mai me la vaig fer, ho tenia claríssim. Sempre ho vaig tenir clar, volia ser músic, músic, músic. Anava jo orientat a una altra cosa, però... I aleshores, als 15 anys, vam muntar el primer grup, sense tenir ni la més remota idea, amb una colla de companys, un grup que ens dèiem Clau, i que, és curiós, perquè d'allà, d'aquest grup, que val la pena dir... Som amics d'infància i encara ens retrobem de tant en tant, que ens trobem i fem, estem junts i fins i tot hem fet algun assaig. Hi havia, doncs, des d'algun d'allà va sortir algun músic interessant, com el Pep Simón, baixista del Loquillo i de les Trogadites, el Quim Soler, que havia estat al món del bateria, en el món del folk, del tradicional, amb primera nota i grups d'aquests, el Lluís Montells, un guitarrista de jazz interessant. Vull dir que va ser... Però vam començar amb 15 anys i era, clar, és com un verí que se't fica dins i que no topes treure mai més, no?
Mm-hmm. Vas formar, no? Vas anar a escola de música...
Després vaig poder... També ara m'enrotllaria molt, però en cas meu era complicat poder estudiar música perquè a meu pare li va tenir molt pànic això de la música... I després vaig estudiar una miqueta i, sobretot, quan vaig estar a Anglaterra, vaig estar una època visquent a Anglaterra tocant una banda escocesa i també treballant fent bandes sonores. I allà, doncs, vaig aprofitar per estudiar i vaig fer, sobretot, clàssic, i vaig fer tota la part de... sobretot assignatures teòriques, harmonia, contrapunt i aquelles coses, anticaspa i totes les parts teòriques de... d'això, harmonia, contrapunt, fugues, i etcètera, no? I orquestació, i, bueno, perquè és una mica el que m'ha interessat més de la música, més sempre és la creació, no pas la... Mai m'he considerat un bon intèrpret, no he sigut mai, ni ho soc ara, ni ho seré.
Mm-hmm. I aquesta creativitat ja la feies llavors, o és...?
Sempre m'ha interessat la part de creació. La música, hi ha una part més de creació i una part més d'exhibició, que és la interpretativa, que és... M'agrada fer concerts i m'ho passo molt bé, però el que més m'agrada a mi és la part de creació del no-res que surti una cançó, una obra, una peça musical, no? Això és la part que m'atrau més.
Mm-hmm. Et canvia la vida quan coneixes el Carles Sabater? No?
Sí, totalment, perquè jo havia estat en grups de rock, havia estat en un grup a la Gran Bretanya, i va haver un moment que vaig dir prou i vaig tornar aquí i vaig muntar una escola de música moderna a Vic, i, diguem-ne, amb la intenció de portar una vida més normal, no? El que passa que un bon dia vaig començar a plantejar que no volia fer-me gran, que no volia mantenir aquell esperit de sempre i que volia tornar a fer, a dedicar... Volia muntar un algo, no sabia què, una cosa de música moderna, de pop, de rock, o sigui. I més aquella època jo havia col·laborat amb els Double Bubble, que era el grup que estava funcionant molt bé aquella època, aquí a Catalunya. I un bon dia va venir un programa de TV3 a entrevistar-nos, a fer un programa pilot per TV3, a l'Escola de Música, i el presentador, l'home que em va entrevistar, es deia Carles Sabater. I a partir d'allà, doncs, hi va haver màgia, vam veure... Ell em va dir que li feia molta il·lusió cantar, que li feia enveja. Dic, doncs, mira, fa temps que m'estic plantejant tornar a muntar una història i ara vull muntar la història per la definitiva. I si vols, ho farem junts, sense tenir ni idea de què fèiem. I vam dir, doncs, ens truquem i ho muntem. I ho vam fer.
I vau crear Sau en un moment, doncs, que doncs, va haver molta... No sé, el rock català va tenir un auge que després sembla que va fer un baixón.
Però això va ser més tard. Mm-hmm. És a dir, quan vam començar... Uh-huh. Les primeres entrevistes que ens feien, et parlo de mitjans tipus Catalunya Ràdio, era per què canteu català? Sí, perquè no era gens, esclar, no era gens habitual fer rock en català. Malgrat hi havia grups fins i tot que havien funcionat, no vol dir que ho inventéssim nosaltres, ni molt menys, però hi havia hagut gent com Double Bubble mateix, o Gai en Gai, o altres grups, o Melodrama, però... Clar, no era el boom, allò que se van dir, no? En absolut, era molt difícil fer música en català, no? I al principi, doncs, nosaltres vam començar amb aquesta línia i després sí que, a cap d'uns quants anys, va petar i va ser un boom molt gran i va ser allò que va passar, que tothom coneix, el concert del Sant Jordi i tot allò, no? Mm-hmm. Amb Sopa de Cabra, Els Pets, Els Han Traït i aquells grups fantàstics, no? Però, no, que ningú s'enganyi, no va ser gens fàcil, va ser molt difícil. Va ser molt difícil perquè no hi havia l'hàbit. Ara, penso que ja tenim la música en català aquí per quedar-se i hi ha molts grups de diferents estils, una cosa impensable en aquest moment, no?
Mm-hmm. Arriba el moment que va passar desafortunadament la mort del Carles. Clar, això suposa un contratemps...
Sí, però més que... Hi ha un moment que, com passen aquestes coses, és més personal que res més. És a dir, evidentment que professional també va ser un contratemps, però t'importa una merda. Vull dir, si és tan important la part personal que tot l'altre, dius, ja ho farem, m'entens? A la vida hi ha les coses que no es poden comprar amb diners i això és una d'aquestes, no? De la part professional ja ho arreglarem. Si no fem d'això, farem una altra cosa, no? Va ser un daltabaix important, evidentment, i un aprendre a viure amb les absències, no? Però això ens passa a tots. Tampoc et pots pensar que només et passa a tu. Mm-hmm. A tots ens ha mort germans, pares, mares, amics.
Mm-hmm. Sí, sí, i és en aquest dol que has de superar.
Sí, sí, exacte, has d'aprendre a viure amb aquella absència, no? Evidentment. I a gaudir del record del que has fet i l'orgull, almenys jo, del que vam fer i que em fa sentir molt orgullós i fa que el Carles sigui present en la nostra vida permanentment, no? Amb la gent de Sau 30 que estem ara, quan assagem no paren de sortir batalletes de recordeu aquell dia que el Carles va... Saps que jo... Vull dir, és una cosa que és diària i els concerts els recordem i... Sempre, quan graves un disc, sempre dius ostres, el Carles ara faria això, vull dir que... Vius amb aquesta absència, no? Però està present, no?
Mm-hmm. Immediatament. Bueno, després, quan va passar, no? Et vas plantejar fer algun canvi a la teva vida, vas fer... Què vas fer després?
Bueno, em vaig dedicar, vaig seguir la meva... Amb la banda que teníem, doncs vaig dir, nois, si us voleu, podem seguir, perquè, esclar, era el primer concert d'una gira, vull dir que tothom... Mm-hmm. No sóc no jo, sinó que un pilot de gent va quedar tirada... Aleshores vaig dir, si voleu, podem intentar-ho, si ho fem endavant com a Pep Sala, no? No com a Sau, evidentment, no? I vam fer... També ens convenia estar junts i compartir hores a l'estudi de gravació i vam fer un disc nou que era el Nascuts a la Boira i així gairebé sense pensar-ho ni planejar-ho ni d'on estava fent una carrera en solitari amb una banda que era la que hi havia Sau en aquells moments i que vam... I una cosa que va durar, doncs, això era l'any 1999, doncs va durar fins al 2015, que la marca, diguem-ne, com a Pep Sala, allò de fent discos cada any que estem, i així, doncs vaig decidir també aturar-ho. La meva intenció era aturar una mica la màquina, i el que passa després va sortir aquest projecte de Sau 30, sense voler, que se'ns va escapar de les mans, i estem aquí, no? I de tant en tant, doncs, fem concerts com aquest que farem a la Jazz Cava d'aquí a Terrassa, com a Pep Sala, però és una cosa, ja no és com promocionar un disco, sinó el que fem... Estem, ens hem ajuntat amb la Simona Lambrex i recordem músiques que hem fet al llarg de la vida, no? Serà un concert molt, per mi, molt important i molt divertit, aquest que farem el dia 19.
Deies, al principi, parlaves de que no et volies fer gran, aquesta complexa de Peter Pan, que en diuen. Això, aquest projecte Sau 30 permet mantenir-te amb aquesta joventut que volies o que no et volies fer gran?
Bé, et fas gran, el que passa, penso que és un tema d'actitud. Crec que fer-se gran és un tema d'actitud, no? Hi ha un moment que hi ha gent que és molt gran i tenen 20 i pocs anys, i gent que és molt jove. Tu i jo tenim un amic comú, que era el Josep Maria Francino, sí, que era un home que mai es va fer gran. Era una actitud absolutament d'adolescent, encara, fins que ens va deixar, no? Amb Sau 30 vam fer una cançó fa un any i pico, o fa dos anys, ja, no? Escolta, es va molt de pressa, que es deia "Potser és allò que en diuen fer-se gran", no? I a la cançó té una frase que n'estic molt orgullós, que diu: soc massa jove pels anys que tinc, no? Que aleshores tu tens una actitud, però després, evidentment, el cos i l'envoltori, diguem-ne, no t'acompanya, no? Amb el que tens dins del cuc, no? Aleshores, però penso que és important tenir una actitud de no perdre la capacitat d'il·lusió, la capacitat de sorpresa, la capacitat de, fins i tot, de certa rebeldia, d'inconformisme, no? I mantenir-la al llarg de la vida, no?
Això va entroncat una mica amb una frase que surt a la promoció, una mica a la nota de premsa que en diem nosaltres del nou disc, que diu que has defensat sempre, en múltiples ocasions, les coses importants en la vida són aquelles que no es troben als grans centres comercials. Va per aquí la cosa o...?
Sí, absolutament. Aquesta cançó va parlar d'això, aquesta cançó que vam estrenar, que es diu "A mi no em cal", amb la gent de Sau 30, que és la segona cançó d'aquest disc, que sortirà al setembre. Va per aquí perquè a la vida un ha de saber què vol. I a vegades ens fan allò que diuen el dia a dia, no ens deixa fer les coses importants, no? I vivim un món que ens compren la voluntat i ens compren la nostra felicitat amb això que en diuen la societat del benestar, no? Però, per exemple, a vegades no reaccionem perquè et fa por de perdre aquesta petita cosa que ens han donat, aquest benestar que ens han donat, que a vegades potser és més fals i està recolzat sobre pilars de fang, no? Jo crec que a la vida un dels grans secrets de viure és no oblidar el que realment és important, que és ser feliç, no? No és important ni ser famós, ni ser ric, ni... I, esclar, això hi ha gent que pot dir que és fàcil dir-ho, no? Però mentre no tinguis carestia, mentre puguis menjar, tenir el mínim indispensable de la vida, hi ha coses molt més importants que no pas entrar en una plataforma d'aquestes d'internet i comprar coses que després no fotràs res i que les fotràs en un armari, cap de 4 anys les trobaràs aquí, fotre això aquí i ho llences. I és aquest món que estem entrant, que és un gran aparador permanentment que ens empenya a comprar i a consumir i a comprar les coses que estan de moda, i a vegades compres un ítem d'aquells que és collonut, però dius, per què sabeu això? Dius, no ho sé, però és collonut.
Bueno, en aquest sentit, la música també ha canviat, no? Parlaves de les plataformes aquestes per comprar la música. Quan tu vas començar era una cosa, hi havia discs de vinil,
absolutament, ja no t'anaves a veure. No? Absolutament, i tal com fèiem, la música no té res a veure, no? Hi ha 1000 aparells que t'ajuden, i programes d'ordinador que t'ajuden a anar a temps, a afinar... Clar, abans era una cosa molt més artesana, molt més artística, si em permeteu, no? Uh-huh. Ara és una cosa molt més industrial, la música, no?
Més enllaunada, potser, que hi ha molta gent que diu més...
Sí, és que l'encant que té la música és l'error humà, la imprecisió humana, no? Estic fart d'escoltar discos a la ràdio que són odiosament perfectes. I els humans no són perfectes, m'explico? Això és com... Tenim una tendència a voler ser immunes a tot i a buscar una perfecció que la vida no té, no? Les pomes, abans, eren irregulars. Ara són tan perfectes a vegades que semblen de plàstic, no? I realment, perquè mengem pels ulls, però estem perdent una... Ara, perdoneu, estic fent, llançant un discurs, però les pomes... Abans hi havia 80 varietats de pomes a Catalunya, no? Ara al Supers en trobes 4, que són les mateixes que trobes a Singapur, i a Ciutat del Cap, i a Buenos Aires, i a Nova York. Això ens fa perdre una riquesa, això aplicat a la poma, podem aplicar tot, a la música i a tot, no? Perdem la varietat cultural i fins i tot, en el cas de la poma, de sabor. Però això ho podem aplicar tot de la societat, que és que aquesta llibertat, aparentment, que ens estan oferint, l'únic que estem fent és acabem tot. Acabarem, si no ho sabem aturar, com volia Mao Tse-tung, no? Vestits tots igual, de la mateixa manera, i treballant i fent exactament el que et diuen, perquè fins i tot, si t'hi fixes, ens estan programant l'oci, que et diu, saps, tots hem d'anar a la cursa de no sé què, i tots comprar, anar a la botiga dalt, comprar-nos els pantalons curts per anar a fer 2 quilòmetres en cursa, i sobretot tirar-nos la foto i penjar-la a les xarxes socials. No?
Parlaves d'aquest diumenge, a la Nova Gescava, a les 8, a aquest concert, aquesta gira, aquest disc que veurem al setembre. Bueno, suposo que estàs il·lusionat com un nen petit, no? Aquesta...
Sempre. Els discos diuen que s'assemblen als fills, i és veritat, no? Jo només en tinc 2 de fills, però gent que en té molts diuen que és el teu fill número 9 i et fa la mateixa il·lusió que el primer. I és cert, no? I els discos passa el mateix, no? És a dir, quan fas un disc, allà hi deixes un trosset de tu, un trosset de la teva vida, un trosset, un capítol, no?, en aquell disc. I és una cosa molt personal, no? I ens fa molta il·lusió, i amb la gent de Sau 30... Ara que, no, que diguem-ne, ja estem una mica... Aviam, això que diré és molt lleig, però estem una mica de tornada, diguem-ne, no? O sigui, no, ja la gent... Ja hem fet el que havíem de fer com a grup, com a Sau, com a artistes, però segueix fent molta il·lusió per oferir-ho a la gent i compartir-ho amb ells, sobretot en els concerts.
Doncs el dia 19, aquest diumenge, a les 8, a la Nova Gescava, actuaran Sau 30...
No, Pep Sala.
Bueno, Pep Sala, vull dir.
Simone Lambert.
Exacte, actuarà Pep Sala. Marxem amb una cançó que ens has demanat. Si vols, la dic jo, la dius tu.
No, és a mi no em cal.
A mi no em cal.
Que és aquest nou single que hem tret, Sau 30, que... Parla d'això, del consumisme, amb un to una mica desenfadat i divertit.
Inspirat amb en Josep Pla, no?
Inspirat, evidentment, amb Josep Pla, un gran escriptor empordanès, que, com deia el Néstor Luján, deia Josep Pla, va dir en castellà, ese eminente empordanès que solo bebe cuando no tiene sed.
Està molt bé. Doncs ja ho sabeu, el diumenge 19, a la Nova Gescava, a les 8 del vespre, teniu el Pep Sala en directe, el podeu tenir com el tinc jo ara davant. Moltes gràcies, Pep.
Gràcies a vosaltres.
Marcats de somnis, embolicats com per regal, que m'ofereixen tot allò que a mi no cal, però tant se val. A mi no cal.
Connecta't al patrimoni. Aquest podcast és una producció de Ràdio Castellà.
La muntanya del Puig de la Creu és un dels elements patrimonials que més visiten tots els habitants de Castellà del Vallès. Avui parlem amb el Gené Martí, el propietari dels edificis que hi ha al cim d'aquesta muntanya i part dels terrenys que l'envolten. Jaume Clapés li pregunta per les reformes que s'hi estan fent i per quan s'espera que estiguin enllestides.
Bona tarda, Gené Martí.
Bona tarda.
Gràcies per passar pel Connectats. Gené, tu ets el propietari de l'edificació que hi ha a dalt de tot el Puig de la Creu, que és aquesta muntanya que tenim a Castellà, que té 668 metres d'alçada. Exactament quines edificacions hi ha al Puig de la Creu?
A veure, és que, clar, parlar del Puig de la Creu hauríem de dir, el Puig de la Creu, d'entrada, és una muntanya que rep aquest nom, i sobre la muntanya, en el cim, hi ha un edifici que el més antic d'aquest edifici és del segle XII, que és la capella. Tot el demés és reconstruït d'edificis que devien haver amb anterioritat. Val? Aquesta reedificació es va fer a principis del segle XX. I el que hi ha ara és la realització actual del que s'ha anat fent doncs, durant tot aquest temps. Val? Uh-huh. Això ha passat per tres propietaris, bàsicament, pels Peric Fruitós, que va ser el qui va reconstruir pròpiament. Després també van fer una feina de reconstrucció o sobretot d'edificació de la torre, reglament de la teulada, l'espadanya, el camí que va fins a l'Alzina Balladora. Això va ser dels propietaris dels germans Borrell Fumador. I després, l'última etapa va començar l'any 1976 per part dels meus pares, i llavors això van ser els qui una mica van començar el treball de recuperació del Puig de la Creu després d'uns anys de vandalisme que no van deixar les pedres només. Val? I, bueno, i llavors a mi em toca, diguem, la feina, sí, la propietat, però sobretot la responsabilitat de mantenir-ho dret.
De mantenir-ho dret. Exactament, la teva propietat, o sigui, el que tu tens en propietat, exactament què és? És només l'edifici?
No,
és part del terreny? De
és edifici i entorns. Quan dic entorns, no dic tota la muntanya. Parlem del Puig de la Creu,
exacte,
però jo tinc la part de dalt del Puig de la Creu. Exactament, són 30 hectàrees.
D'acord.
L'entorn del Puig de la Creu, que agafa els termes de Castellà i Sentmenat.
D'acord. I ara, últimament, ja fa uns mesos, has iniciat unes últimes reformes, unes noves reformes, que exactament en què consisteixen?
A veure, unes reformes necessàries, per altra banda. Val? La idea d'aquesta reforma, jo diria que va començar a poder fa com 8 o 10 anys. Llavors les coses es van assimilant, i també per iniciar una reforma has de tenir recursos, o has de buscar recursos, més que tenir-los a vegades. I aleshores es va presentar un projecte l'any, jo diria, 21 o 20, jo diria que el 20, el novembre del 20, es va presentar un projecte als ajuntaments, a Castellà també, i a partir d'aquí, doncs, aquest projecte que en diem projecte Entorns del Puig de la Creu, doncs, suposa una remodelació de tot l'entorn. Això explicarem el motiu. I això ha tardat, doncs, abans no s'ha donat les autoritzacions pertinents, i tot plegat han tardat més de 2 anys. Per què? Perquè, a part de ser una obra que és en un entorn, doncs, diguem, catalogat, o un edifici catalogat, llavors ha hagut de passar per totes les comissions de patrimoni possibles, i llavors per l'arqueologia també de la Generalitat, i tot això ha anat molt alentint. I després, a la pràctica també, doncs ha hagut, quan una vegada han començat, que van començar el novembre de l'any 2023, de l'any passat, doncs també ha hagut alguns moments que s'han aturat per circumstàncies diverses, i llavors, doncs, això també ho ha ralentit, no?
Tot aquest procés, deies, és perquè el Puig de la Creu, o l'Església, més aviat, està inclòs en l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya.
No, tot l'edifici.
Tot l'edifici.
És a dir, és un edifici catalogat que ve una mica perquè, a veure, quan el Josep Peric Fruitós ho va reconstruir, li va donar la forma de castell. I en aquell moment tota la qüestió dels castells estaven a l'alça. I llavors una mica es va catalogar gairebé per aquest motiu. Val? I llavors la catalogació és de l'any 49. Vull dir, i s'ha mantingut. Val? Per tant, és un edifici que no li pots fer segons què. Val? Llavors, a què ve? Per què ve? Per què ve una mica, doncs, tot plegat aquesta reforma o aquest projecte Entorns? Val? Entre altres coses perquè, clar, si tu tens la responsabilitat, te n'has de cuidar. Val? I llavors ens trobàvem que a l'entorn de l'edifici doncs havia, hi havia tot un mur, l'edifici, l'envolta un camí que està tot ell voltat també per un mur, que una part, diguem, una tercera part estava esllavissada, una segona part estava inexistent, ja s'havia perdut, i llavors una tercera estava inestable. I es va demostrar quan ho feien que era inestable, perquè gairebé una màquina s'enfonsa i cau sobre algú, saps? Va haver un moment així crític. Bé, llavors què passa? Era necessari fer-ho, era necessari. I clar, llavors aquesta obra, en el moment en què s'inicia, comporta un rebombori molt gran. Vull dir, això ja en soc conscient, i de fet es va avisar en temps de dir, ei, ara tingueu en compte que... Llavors, segona part, clar, el Puig de la Creu fa 50 anys no pujava gaire gent. És ara que puja gent, i sobretot a partir de la pandèmia. Parlem de 30.000 persones. I això què vol dir? Vol dir soroll. Vol dir a totes hores, a més, pot ser a les 12 de la nit o a les 6 del matí.
Sí, a la gent a la nit hi puja?
Sí, els caps de setmana hi pugen. Vol dir deixalles. Vol dir erosió. Perquè, és clar, el terreny també es veu. Mira, ara es veu una pedra, tota la part de davant de l'edifici es veu tot un pedregar, que hi era, vull dir. Però, clar, estava cobert de terra, tot això ha desaparegut, es veu el pedregar, i s'ha de mantenir, no ho pots pas treure. Llavors, i aquí també, clar, el fet de que es toquen pedres, branques, tot plegat, i llavors dius, clar, això s'ha de resoldre. I llavors jo entenc que pujar al Puig de la Creu, pujar al cim, que la gent diu, doncs allà, amb els dies, qualsevol dia, el paisatge és fantàstic. Sóc el primer que ho reconec, que la dius, ostres, és que puges allà dalt i veus el Vallès, tot el Vallès, tota la plana. I dius, i si fa sol, veus Barcelona, veus allò que en diuen Mallorca, si és un dia assolellat.
Sí, sí.
Va, dius, home, això no és... No és una cosa que diguis, no, és que això és exclusiu, no, per favor. Això no ho he dit ni ho diré mai. Per què? Perquè tothom té el seu dret, o només faltaria. I llavors, per tant, el que passa que, esclar, és un espai on precisament per això puja molta gent. Puja ciclistes, caminaires, gent que puja cada dia, gent que fa exercici físic, molta gent. O per esplaiar-se, simplement. Llavors, a partir d'aquí, doncs, dius, tirem endavant el projecte. I el projecte inclou, per una banda, una restricció de l'àrea d'accés que fins ara s'utilitzava. Això estarà tancat. Però, alhora, s'ha contemplat dins del projecte que un parell de metres més avall hi ha tot un camí de circumval·lació que serà d'accés per tothom. I és un... ja està previst, evidentment no s'asfaltarà, no, serà un camí que s'arreglarà d'una forma natural. Bé, de fet, fins i tot l'empresa que se'n cuida és una empresa castellarenca, que és Naturalea, que ja es dedica doncs, a la conservació, preservació, manteniment d'una forma natural de l'entorn. I aleshores està previst que dintre d'aquesta recuperació del camí d'accés per tothom hi hagi un espai mirador que estarà amb una alçada suficient perquè tothom pugui dir jo he arribat al cim, ho puc gaudir-ho
i mantenir aquestes vistes de les que
i mantenir
parlàvem.
Aquestes vistes que en cap moment, vull dir, això no es privarà perquè, bueno, és que no, és que no toca, no és el cas, no? Llavors jo crec que amb això, què passa? Bueno, jo sempre penso i crec que això, amb això és una millora no per la propietat, no? Per tothom. Perquè tothom podrà gaudir d'aquest espai, jo penso que d'una manera millor fins i tot. Val? Uh-huh. Per tant, aquest, vaja, i ara anava a dir, i si la gent que em coneix ja sap el meu tarannà, vull dir, no sóc d'anar a tancar portes i finestres, no, vull dir, més aviat de facilitar que això pugui ser. Ara, també és veritat que, bueno, d'alguna manera, jo vull preservar una mica, no solament l'edifici, sinó el seu entorn. Uh-huh. Pensa que quan es va començar l'any 2002 a fer les tasques de recuperació de l'edifici, l'edifici no tenia portes ni finestres, ni mobles. Tot això havia desaparegut, i desaparegut de la pitjor manera. Val? Era un lloc que tothom entrava. I es va dir, bueno, aquí s'ha de posar en mesura aquest tema. I a poc a poc s'ha anat fent. Clar, llavors, què passa? A mesura que la gent va pujant, oh, que és bonic, oh, que és maco, ostres, això, que ben conservat. Bueno, hi ha algú que se'n cuida. I no es tracta ara de dir, oh, quin mèrit, no, no. Es tracta de dir, escura, perquè tenir una propietat, jo crec que és una responsabilitat, i així ha de ser. I d'això què passa? Doncs que estigui bé és un gaudi per tots.
I ara et volia preguntar, i quan poden gaudir la gent d'entrar? Perquè hi ha certes ocasions, certes vegades a l'any, certes activitats en què l'edifici obre les portes i la gent hi pot entrar.
Mira, en aquest moment, quan es va començar la recuperació, el primer que es va pensar és, bueno, aquí hem de recuperar la trobada del Divendres Sant, que és tradicional, i una trobada al setembre, la trobada de tardor. Que, de fet, sembla que antigament ja havia hagut el Divendres Sant, per suposat, hi havia un aplec el mes de setembre, també per la tardor, dedicat a Sant Mateu i tot plegat. No? Llavors, què passa? Doncs es va dir, això ho intentarem dur a terme. I, de fet, mira, ja fa més de 20 anys que es fa, no? I llavors vol dir que aquests dos dies, el Divendres Sant i el tercer diumenge de setembre, doncs és un dia de trobada. Llavors, aquell dia és de portes obertes, fins allà on es pugui obrir, clar. És a dir, perquè dintre de l'edifici hi ha diferents coses que podem explicar. Llavors, aquest dia, doncs, el Divendres Sant és una activitat, és una trobada més tranquil·la, més reposada, més reflexiva, si volem dir-ho així, i la trobada de tardor és molt festiva. Per què? Perquè s'han acabat les festes majors, comença la temporada ja una mica la normalitat, diguem, a nivell de poble, a nivell de pobles, i llavors a partir d'aquí dius, bueno, és una trobada que gegants, ball de plaça, bastoners, aquí sigui, sardanes, tot això s'acumula allà i ja està bé que sigui així. La darrera va ser fins i tot molt bé, anava a dir, molt nombrosa, per entendre'ns, no? Llavors, això es manté, per suposat que es mantindrà. I llavors també hi ha la que s'intenta una mica anar promovent, és la de Tots Sants, però com un espai també més tranquil, de deixar, mira, la porta oberta, la capella oberta, si algú vol una mica, doncs, accedir i estar tranquil, doncs és afavorir aquest espai, que en diem espai de la memòria. Uh-huh. Val? Llavors, això més aviat s'ampliarà. Quan jo parlo de restringir el camí, sí, el camí estarà tancat, perquè a més ara es posarà una barana perimetral que agafa també l'era del drac i aleshores estarà tancat l'accés. Val? Però, a veure, de tant en tant, els dies de les trobades, per suposat, estarà obert. Per què? Formarà part d'aquest gaudí de l'entorn, de... Per tant, jornada de portes obertes amb tot el que comporta. Això s'acabarà... Jo calculo que per la trobada de tardor, al setembre, això es podrà fer com, anava a dir, una inauguració, no sé, oficial o no, però un dia ja està. Ja hem fet el que s'havia de fer.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta inauguració de cara al setembre. Moltes gràcies, Janet.
Doncs apa, a vosaltres.
Hola, sóc el Guille de Barcelona i m'agradaria que em fiquéssiu la cançó El Momento de la Casa Azul, ja que tenia un amic que tenia una casa blava i em recorda a ell.
Fascinación y no empezar proyectos inauditos y no vivir al borde de la
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fins al pròxim 26 de maig, el Teatre Maldà acull l'obra amb participació pretenca Nodi, de gossos i malditos. Un espectacle d'autoficció documental a partir de la figura de Maldito, entesa com aquell que posa en crisi la norma establerta, que tracta la llibertat que es va convertir en el motor de canvi dels anys 70. Per conèixer en detall aquesta representació, marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santa Eufèmia amb alguns dels protagonistes. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, la narració d'aquest espectacle parteix d'experiències reals dels qui van viure aquella època a Catalunya. Nosaltres volem saber més sobre aquesta obra i també animar tothom que ens estigui escoltant a no perdre-se-la al Maldà. I per això ens trobem amb la codirectora de l'obra, Maria Donoso. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I amb un dels intèrprets, l'actor Fermí Delfa. Fermí, bona tarda, què tal?
Bé.
Expliqueu-nos una miqueta com podríem definir aquesta obra. Jo parlava d'experiències reals, parlàvem també d'un espectacle d'autoficció documental, però una miqueta per tothom que ens estigui escoltant, què és Nodi de gossos i malditos?
Pues Nodi de gossos i malditos és un espectacle de creació, el primer espectacle de la Mucles Santís, que és una companyia formada pel Joan i la Míriam, i va sobre la Barcelona de la contracultura a través d'una experiència que el Joan va tenir en una de les seves antigues feines, per la qual va conèixer a una senyora que encara viu, que és la Marisa. Es va començar a interessar per la seva vida i va ser una vida pues, una mica castigada, una vida una mica als marges. El Joan li va apassionar, van començar a fer recerca, van llegir el seu poemari, tots els seus materials, i a poc a poc, després, a través de posar-ho en comú amb la Maria i el Boronat, que han fet la direcció, pues, van anar traçant i tramant pues, tota aquesta relació entre la Marisa, el Joan, i tota aquesta Barcelona de la contracultura que va quedar atapeïda per un discurs una mica més... Com li diries tu, Maria? Una mica més, no sé, més formal, més català, més, no sé.
Diria que d'alguna manera com hegemònic, no? Potser. Sí, hi va haver un moment, no?, als anys 80, que es va haver de decidir, no? Pujol va haver de decidir quin tipus de cultura volia, no? I què era la cultura i què quedava als marges. I en aquest cas hi havia molts artistes i que van quedar als marges i van caure en l'oblit, d'alguna manera. I, bueno, és com el que pretenem, d'alguna manera, és fer-nos aquesta pregunta, no? Uh-huh. Com és que estan en l'oblit i quina era, doncs, aquesta força creativa, aquest moment tan potent a nivell llibertari, no?, de joc, de creativitat, de potència, fins i tot, no?, també ja, a mi m'agrada pensar que és... que l'espectacle és un diàleg entre generacions, no? Això és una cosa que m'agrada. De fet, la peça té molt de podcast, no? Mm-hmm. Com el que estem fent ara, perquè, de fet, estan al voltant d'una taula, amb micròfons, ells mateixos s'equalitzen, no? Les veus, posen música amb un tocadiscos, no? Hi ha una cosa molt que ells juguen també a narrar aquesta història. I crec que és això, no?, com un diàleg entre dues generacions, no?, com nosaltres veiem aquella generació i com conversen, no? D'alguna manera també era molt important, no?, aquestes veus, no?, veure el Fermí ahir, no?, deia, bueno, hi ha un moment de la peça que ell fa de Pau Riba, no?, agafem com a la Marisa Muñiz, aquesta dona, no?, que l'agafem com a referent, segurament no reconegut, no?, un referent a dona, 60 anys, de classe baixa, no?, podríem dir, bueno, classe obrera, no?, uh-huh. I després tenim a dos dos artistes, un periodista que és el germà petit dels Maragall, no? Que es dirà, que es diu Malvido, que com àlies Malvido, i el Pau Riba, no? Dos fills de poetes, dos nets de poetes, etc, no? Que I el Fermí deia, no? I hi ha un moment que el Pau Riba diu, jo sóc un mèdium, no? I d'alguna manera els actors fan de mèdium, no? Fan com aquesta invocació a aquests morts, no? Alguns que van morir i alguns que van sobreviure, no? D'aquella generació.
Al principi de l'entrevista el Fermí ens explicava una miqueta com va sorgir tot plegat, de l'ama també de l'Albert. Maria, tu com vas viure tot aquest procés per donar veu a aquestes persones que ens estàveu explicant?
Clar, la meva primera era una sorpresa, no? De desconèixer també tot aquell moviment, no? Aquell moviment contracultural tan potent, polític, no? De desconèixer molt doncs també la força que també ens va interessar molt, no? Aquesta potència política de la joventut, dels joves, no? I a nivell cultural creatiu, no? Estaven en moments de molt investigatius, experimentals, no? Posant en valor tot tipus de cultura, fent còmics, no? Fent novel·la gràfica, amb la música, no? No? Vull dir que hi havia una potència molt heavy, no? I després tots els discursos que vam pensar que eren discursos superactuals, no? Que posaven la revolució de moltes causes socials que ara, per exemple, ens sona molt, no? De fet, ells parlen molt el Pau Riba deia, no? Nosaltres no només érem antifranquistes, no? Només nosaltres érem antisistema, no? I tota aquesta potència ens va semblar increïble. I després l'energia del propi Joan, no? De fer allò, no? D'estar, perquè ell estava treballant al 012 i es troba en una conversa telefònica amb la Marisa i ell explica, no, en l'obra, en lloc d'estar 10 minuts, em vaig estar una hora parlant amb ella i em vaig agafar, o sigui, i va anar a buscar el relat que li va dir que ja, ell havia escriure, o sigui, que va escriure. Vull dir que aquesta força també del Joan ens va atraure, no? I per què ell es va fascinar amb aquesta història? Era com que, què és el que Joan li fascina de tot això? Perquè aquesta és la clau per entendre per què ens fascina, no? Nosaltres, de fet, també hi ha una reflexió darrere, no? D'este auge i caïda, no? D'aquesta reflexió del desencís, l'utopia, mm-hmm. també, no?
I en el teu cas, Fermí, com intèrpret, com actor, com estàs vivint tota aquesta obra? També recordem que fa poques setmanes vau estar aquí al Prat, ara heu donat aquest salt a Barcelona, com ho esteu vivint?
Pues ho estic vivint d'una manera molt feliç, perquè jo en realitat és la primera obra de teatre on jo faig temporada a Barcelona, llavors estic molt content d'estar-la fent. Estic aprenent moltes coses. M'ho estic passant molt bé amb el Joan, amb la Míriam. Crec que és un projecte fet amb molt de carinyo. Interpretativament dona molt de gust participar-hi perquè l'obra està feta per intèrprets, per així dir-ho. És una obra que és molt de veure de molt a prop, llavors no juga amb grans elements espaials ni amb grans coreografies, sinó que és més aviat tots aquests petits matisos que poden haver entre la relació de nosaltres tres, no? I això com a intèrpret també és una cosa molt interessant a treballar i que sovint potser no t'hi trobes, perquè pues, el teatre, el Maldà i aquest espectacle en concret ja li va molt bé, però la cosa que té és que es veu al teatre de molt a prop, llavors tot es veu, per així dir-ho. I bueno, en general, molt feliç de poder estar compartint l'escenari amb el Joan i amb la Míriam, i això de la direcció de la Maria i el Boronat. Hem creat una mena de segona família, perquè realment tothom li ha posat molt de carinyo al projecte i bueno, pues, molt content.
Clar, era tot un repte, perquè al final estàvem parlant d'històries reals, no? I per nosaltres era molt important donar volum a totes aquestes persones, fer un homenatge, tractar-ho amb respecte i, no, com omplir tot, no? I desfet, i després la seva relació entre ells, perquè
històries que no han passat fa tant també, i a més també, pues al Maldà ens anem trobant gent que ve i d'alguna manera o una altra té connexió, molta relació, sí, i molta connexió amb tant amb els propis personatges que estem encarnant com en el moviment de l'època, com en, el, en la ideologia, no? Sí. En tot, o sigui, és una obra que toca realment per la, perquè no fa molt que tot això en realitat va passar.
Sí, bueno, era aquest el, sí, una mica com l'objectiu i el repte, no? Com, uh-huh. com poder fer, com narrar la nostra història, no? També sabent que tot això era una cosa també molt important, no? Cadascú fa la, explica la seva... com es generen els relats, no? Cadascú fa la seva pròpia història, l'explica d'una manera, mm-hmm. deixa coses fora, coses dins, no? I també era una, ens qüestionàvem nosaltres també com explicàvem aquesta història, és com donàvem forma. Vull dir que també hi havia aquest, aquesta voluntat, no? També de dir, vale, nosaltres mateixos també estem romantitzant o posant... No? Vull dir que en aquest sentit també era molt interessant com es generen els relats, no? Com, i era una pregunta que també ens fèiem. I per tant era molt interessant, no? I molt important per nosaltres com fèiem tot això, no? I clar, ens vam centrar en aquestes veus, no? En donar volum a aquestes veus i clar, amb aquests intèrprets que realment estan increïbles. Doncs ha estat molt fàcil, la veritat.
Què us diu el públic? Perquè ara comentàvem, no? El Maldà és un teatre petit on es veu tot i precisament aquest teatre més proper amb el públic, de veure com reaccionen, a més tenint en compte, com dèieu, que són històries reals que van passar, això també fa una connexió més especial, no? Amb el públic. No sé si què us comenten, perquè són testimonis que arriben molt i moltes vegades anem al teatre i surts d'allà amb una idea totalment diferent de com has entrat o amb unes emocions i uns sentiments... no en base precisament a aquestes històries.
Sí, també... o sigui, és molt emocionant, no?, trobar-te... o sigui, crec que la peça té una... crec que té una virtut que, de fet, a mi el que és el que més m'agrada i és que pot connectar amb perfils molt diferents de públic. Vull dir, per exemple, ma mare, no? He descobert que ma mare i a les seves amigues doncs, li encanta, no? Potser perquè potser veuen en la Marisa, no?, un personatge, potser una altra veu perquè tenia una relació molt profunda, perquè coneix molt l'època o va conèixer el Pau Riba o era, no?, seguidor mm-hmm. del Pau Riba. Vull dir que potser funciona molt amb gent que coneix el moviment, que també era per nosaltres molt important, no? De dir, ostres, com ho llegirà la gent que va viure aquells moments, però també crec que funciona amb gent que potser no té cap connexió en aquest sentit. I també, per la meva sorpresa, també m'agrada molt que connecta també amb la gent jove, perquè per nosaltres era, d'alguna manera, un deure que teníem, no? De dir, bueno, aquest diàleg entre generacions, no? Com... era important també que pogués dialogar, no? Perquè d'alguna manera portaven, o sigui, aixecàvem la, no?, la catifa, portàvem a l'actualitat als anys 70 per algun motiu. De fet, ho expliquem així, no? No pretén tampoc ser una història... O sigui, vam intentar de fugir una mica, d'intentar fer com un
documental
amb les grans dates, no? Vull dir, perquè estava... O sigui, vam intentar de fugir i de tot això i explicar des del nostre punt de vista, que en aquest cas és el punt de vista també del Joan. No? Però sí, per mi és això, no? Com connecta amb diferents perfils de gent que coneix, que no...
No se'n penedeix la gent de venir. Jo penso que no se'n penedeix. O sigui, s'ho passen bé, se'ls veu contents. És molt important la relació amb el públic en aquest espectacle i jo crec que s'aconsegueix mantenir un vincle durant tota l'obra, que al final és superimportant en teatre.
Doncs ens quedem amb això. També convidem a tothom que ens estigui escoltant fins al pròxim 26 de maig al Maldà a anar a veure-us i anar a veure aquesta obra tan interessant. Moltíssimes gràcies, Maria Fermí. I estem en contacte, com sempre, ben pendents de tot el que feu. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Aquí s'acaba aquest Connectats de dijous. Demà no ens trobareu a l'hora habitual, no hi haurà Connectats. Però l'equip del Connectats sí que hi serà, les vostres emissores respectives, en un especial que hem anomenat Dia R i que es farà en directe des del Palau Robert de Barcelona. Els Connectats ens hi posarem de 12 a 2:15. Us hi esperem, si és que ens voleu acompanyar a través de les ones. Gràcies a tots. Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
R de ràdio.
R de reivindicar el centenari de la ràdio.
I R de recaptar llet per al Banc dels Aliments.
Divendres, suma't a les 12 hores de ràdio en directe des del Palau Robert de Barcelona.
Escolta el dia R a la teva ràdio local i la xarxa més.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat.